La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Molt bona tarda, és dijous 8 de juny, dia entre setmana, són les 3 i arranca La Caravana, el programa de la ràdio en català al que se li caguen els coloms a sobre, i aquest és l'àudio que envies tot just després.
Vale, nois, perdoneu, necessito porfa que algú vagi al xino a comprar-me una samarreta quan pugueu, vale? Merci.
Diuen que dona bona sort, en fi. Va, comencem programa i ho fem com sempre amb Núria Rosa, la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí, al guió i a la producció, Mercè Mondelo, Maria José Mendoza i Vanessa Carrasquilla a les xarxes socials, i ell, qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Amano, José.
La Caravana, amb Joan Trillas.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
A tu també quasi se't caga un colom a sobre, eh?
Sí, ara fa uns minuts. A punt. Això de portar camisa no ens va bé, Joan.
Ai, Déu meu. En què ens sorprendràs avui a la caravana, va?
Doncs avui una de les grans protagonistes d'aquesta secció serà la Zoe, una gosseta que fa només uns dies ha aconseguit un dels rècords Guinness més surrealistes de la història. Si voleu saber de què va tot plegat, quedeu-vos, que en uns minuts parlem d'això i molt més a la cara B de la caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la pregunta del dia esbrinarem si la gent del carrer ha comprat mai un producte fals. Què en pensen de la pirateria i les imitacions? En parlarem de tot plegat amb el nostre expert del dia, Miguel Ángel Robles, doctor en dret i coordinador del màster en documentoscòpia i grafologia de la Universitat de Barcelona.
Andreu González, bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Aquest dijous plantegem també un debat polític, però en aquest cas sobre la polèmica de llei del només sí és sí, i és que, com saben, el Tribunal Suprem espanyol finalment, i després d'un monogràfic de dos dies, ha decidit avalar les rebaixes de penes a una trentena de sentències per agressions sexuals.
És per això que ens hi acompanyaran al debat polític d'avui Míriam Solà, tècnica de feminismes de Catalunya en Comú i a l'altra banda de la caravana, Isabel Sanz, membre de la candidatura del Partit Popular a Barcelona.
Hora també de preguntar-nos qui seurà avui al nostre sofallit per gaudir d'una agradable conversa, Núria.
L'actor Miqui Esparvé, que ens ve a presentar la darrera obra de teatre en la que hi participa, L'illa deserta. Una comèdia romàntica diferent, escrita i dirigida per Marc Artigau i coprotagonitzada per Maria Rodríguez, i que es pot veure aquests dies a la Villarroel de Barcelona. Amb l'actor català repassarem la seva trajectòria i li preguntarem què s'enduria ell a una isla deserta.
I com cada dijous en aquest programa, també volem ser educats.
Avui parlarem de les famílies i de com s'organitzen, però no d'una família qualsevol, no. Parlarem de famílies nombroses, com s'ho fan per gestionar-se, quines ajudes reben per part de les institucions. En parlarem de tot plegat amb Raül Sánchez, expert en polítiques familiars, secretari general de la Confederació Europea de Famílies Nombroses, i també Jordi Bailac, pare de família nombrosa amb 7 fills.
I un dia més acabarem programa parlant de cuina. Avui en va de parellada, ens connectarem a Twitch amb Rafa Laguna per parlar de videojocs i també parlarem de sostenibilitat i música, Nina.
La xef i propietària del restaurant Sempruniana, Ada Parellada, ens parlarà de les plantes silvestres, les marginades de la cuina. A més, Rafa Laguna ens recomanarà alguns videojocs d'esports tradicionals i acabarem programa parlant d'una nova proposta sostenible amb Isabel Barbeta, apassionada de la horticultura ecològica i membre del club Les Llavors.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes. Vinga, va, 4 minuts que passen de les 3 de la tarda. Andreu, a qui has estalquejat avui?
Doncs avui he estalquejat a Miqui Esparvé i crec que mai havia fet una feina d'estalquejador millor que la d'avui.
Ai,
sabeu que... Sí, jo sé que tothom vol saber una mica de salseo.
Home,
i per això jo us en porto. Mireu, primer de tot, deixeu-me dir-vos que no en tenia ni idea que Miqui Esparvé és de Manresa, per sí. Tant, de la meva terra, per tant, visca la Catalunya central. Ara bé, avui, abans de començar per l'Instagram, deixeu-me que us digui una cosa. El febrer de 2019, el nostre convidat d'avui va anar a La Resistència, aquell programa de televisió que fa en David Broncano, i que cap al final fan la típica pregunta de ¿cuánto dinero tienes en el banco? Mm. Doncs bé, podríem dir que Miqui Esparvé, que en aquella època va dir tinc per pagar l'entrada d'un pis al centre de Madrid per dues persones, jo com a bon estalquejador he buscat una aproximació de quant costa un pis al centre de Madrid i més o menys ronde pels 300.000 euros. Cosa que, si fem el càlcul ràpid, l'entrada serien uns 60.000 euros. Això significa que Miqui Esparvé tindria més o menys uns més de 60.000 euros al compte bancari.
Nada mal.
No, no. Dit això, i per no allargar-me molt més, Miqui Esparvé podria ben bé ser un personatge d'una trama de narcotraficants, com també d'una sèrie romàntica i un policia, per exemple. Així que podríem dir que és un tio bastant polivalent. D'altra banda, fa poc va penjar una sèrie de fotografies a la platja, i només per comentar, a banda de tenir una mica de moreno paleta, va posar a la descripció estiu. Tal com ho estic dient, estiu. I no
és que
pot
hi ha molta
ser...
gent que diu estiu.
Sí.
I juliol.
Sí.
Què?
Juliol, MR, també.
Sí.
Ui, això no ho havia escoltat.
No pot ser més de la meva terra i més del centre de Catalunya, perquè nosaltres diem estiu.
Sí, sí.
De vegades m'he de forçar bastant per dir estiu, però bé, és una cosa que tenim allà i que ens fa valer, no? El que no entenc, però, de veritat, és perquè Miqui Esparvé té tants pocs seguidors a l'Instagram. Si és un noi alegre, que també alegre a la vista, sent objectius, no? I que se'l veu, doncs mira, bastant humil. I la veritat que mai ho entendré, però a banda de tot això, Miqui Esparvé queda més que aprovat.
A mi, deixa'm dir, com que he vist l'obra, deixa'm dir que s'endú matrícula d'honor, Miqui Esparvé. Avui t'ho robo.
Sí?
Sí, home, i tant. I tantíssim, vaja.
Te l'accepto, mira què et dic.
Veus que bé. Explica'ns el teu toc.
Doncs avui us vinc a parlar de l'enciam. Ahir estàvem parlant a l'hora del dinar, perquè el nostre tècnic es cuida molt i menja sempre, o gairebé sempre, amanida per dinar. Hi ha qui per menjar enciam necessita posar-s'hi molt de vinagre, com el José. Hi ha qui necessita molts condiments, com olives, formatge i tomàquets, però ja m'hi podeu posar totes aquestes coses, o moltes més, que jo, si no és de l'hort, no me'l menjo. I
mira
si me'l menjo...
Sí, ets un pijo ecològic.
Sí, un... No, més que pijo ecològic, és que jo noto molt quan l'enciam no és de l'hort, perquè noto aquella plasticitat de l'aliment.
Un pijo ecològic.
Però una cosa, no.
Plasticitat.
No passa res, Andreu.
Sí. No, el problema és que estic massa ben acostumat que la meva àvia, doncs, planta enciams a l'hort, i llavors, doncs, tenim bon aliment, no? Però si me'l menjo, de vegades també, perquè no hi ha més remei, no? M'ho menjo a desgana. Així que ja sabeu, si teniu enciam a l'hort, benvingut és, i si no, doncs res, a menjar pasta com faig sempre.
Què és el que odies avui?
Doncs en aquest programa ja he dit més d'una vegada que odio els grans, no?, en diferents llocs, però si n'hi ha un que odio més és el que et surt a la punta del nas. A veure, no, sisplau, no poden sortir en un altre lloc, o com va això? És que tinc la mania jo, per exemple, de petar-me'ls, i clar, si estan al nas, doncs tens el problema que després t'assembles a Rudolf.
Una miqueta. Què et fa feliç, Andreu?
Doncs he de dir que tenia moltes ganes d'anar al teatre des de fa uns mesos, i avui per fi torno, i per veure una obra que diuen que està molt i molt bé. Veurem què passa. I intentaré, a més, no menjar-me cap spoiler avui a les 4 de la tarda, perquè és aquesta mateixa obra la que vaig a veure.
Tu passaràs tan bé, Andreu.
Això espero.
De veritat, de veritat.
Espero.
Propòsit vell, què?
Doncs he de fer el canvi definitiu d'armari. Mireu, us he de ser sincer. Només he fet la meitat perquè em posa bastant nerviós, i a més també no tinc suficient espai en el meu pis, diguéssim, en la meva habitació, per recol·locar-hi totes les coses d'hivern, diguéssim, no? Així que aprofitaré aquest cap de setmana que vaig a Solsona, i allà sí que hi tinc espai per emportar-me algunes coses.
Propòsit nou?
Doncs, sincerament, no hi ha altre propòsit que vulgui més que mai que aconseguir que els meus amics vulguin anar a la Patum, perquè estic veient que està costant una mica, la veritat, aquest dissabte, perquè, a més, també tinc moltes ganes d'anar-hi, perquè fa més de 4 anys que no hi vaig.
Estem igual, des d'abans de pandèmia.
Sí, Joan, ja sé que et moriràs d'enveja.
Sí.
Ja t'enviaré fotos, no pateixis.
Què vol dir que m'enviaràs fotos?
Fotos i vídeos.
Si te les envio jo, tu.
Ai, anem a veure. Ja veurem.
Avui et despediré de tu com bon pijo ecològic que ets.
A veure.
Ciao.
Ciao.
La cara B de l'actualitat a la caravana.
Nou minuts que passen de les 3 de la tarda. Núria Ros, què ens expliques avui a la cara B?
Doncs avui, com us deia abans, la primera gran protagonista d'aquesta nova edició de la cara B és la Zoe. Val? Ella és una gosseta que, molta atenció, ha aconseguit el Guinness World Record per ser la gosseta amb la llengua més llarga de tot el món.
Com?
Ara que ve.
Compte.
Mira-la.
Zoe.
Vine aquí.
Ai, m'ha encantat.
Seu, seu, seu.
Avui
seu.
La cosa em va d'animals, entre el colom i el gos. Escolta'm, què? No us esperàveu pas, això?
No.
Aconseguir
no.
un record Guinness per ser la gosseta amb la llengua més llarga de tot el món?
Ben estrany, ben estrany.
Quan creieu que medeix la llengua de la Fauí?
Ui, ui.
Digueu una aproximació, va.
Hòstia, 20 centímetres.
Vinga. Vale. Andreu diu 20 centímetres. Oient, si, oient, si voleu, truqueu-nos,
Jo dic mig metre.
Ala, què dius?
Com?
No, escolta, ja està.
Home, més llarga del món, eh?
Escolta'm.
Com li cap a dins. És a dir, quan tenqui la boca...
No, dieu vosaltres, és una aproximació, no, no jutgem. Va, cadascú que digui el que vulgui.
Jo havia tingut un gos boxer, ja t'ho dic ara, havia tingut un gos boxer que quan tancava la boca no li cabia la llengua. Sempre li penjava una miqueta.
Doncs jo diré una entremig, uns 30-40 centímetres.
Vale, per tant, tenim l'Andreu que diu 20 centímetres,
mare,
en Joan que
perdó,
diu...
Perdó, és que acabo de veure una foto.
Però no diguis, no diguis el...
No ho sé, no ho sé
la mesura, eh?
No ho sé encara.
En Joan que diu 50, has dit?
Sí.
Déu-n'hi-do.
I la Nina que diu 30.
Sí.
Val. Bé, doncs, abans de dir-vos quan medeix exactament la llengua de la Zoe, deixeu-me que us expliqui una mica més sobre ella.
Sí.
Perquè ja ve de gust conèixer-la, eh?
És maca, eh?
Molt. En aquest cas, la Zoe és una barreja de pastor alemany i labrador. Mm-hmm. Per tant, us podeu imaginar, si coneixeu les dues races, sí, lo bonica que és. Sí. I és resident a Metairie, als Estats Units. Mm-hmm. I, segons la seva família, perquè no m'agrada dir amos. No,
no,
família.
No, no, són família. Exacte. Formen part de la família.
Exacte. Doncs té un caràcter molt amigable. Diuen que li encanta estar a l'aire lliure, anar a buscar pilotes, perseguir esquirols, passejar amb la seva família i nadar en el canal.
Ai, pobres esquirols.
Sí. Perseguir-los, no menjar-se'ls.
Ara.
Escolta'm,
juguen corre... més.
Sí, sí, sí. Exacte, així els hi fa fer una mica d'esport.
Ara.
Fins aquí tot normal.
Sí.
El problema... Bé, realment no és un problema, eh? La qüestió és que, tal i com us explicava al principi, la seva llengua sí que no és igual que la de la resta de gossets i gossetes. Per tant, molta atenció, perquè en aquest cas us vaig a dir ja la mesura,
va,
a veure si l'heu encertat. La llengua de la Zoe medeix ni més ni menys que 12,7 centímetres.
Perdona. M'he passat de llarg, eh?
Clar, ara no té emoció perquè heu tirat molt alt.
Molt.
Vosaltres imagineu-vos una llengua de 12,7 centímetres.
Ja
perdona,
és
com
un bon tros de llengua,
una lleonota, eh?
Sí, sí,
oi, tant.
Sí, sí.
Clar.
Una bona llengonissa.
Sí, exacte.
No?
I ha superat així el rècord d'en Bisbee, val? Que sí, és un gos que fins fa pocs dies era considerat com el gos amb la llengua més llarga del món, amb una mesura total de 9,49 centímetres. Per tant,
Déu-n'hi-do, també.
La tia l'ha superat i amb
sí,
nota,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Què? Com us quedeu? 12,7 centímetres? Quin llamp de llenguota.
Sí, 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 sí. No, no, no. Més que mai podem dir uau.
Oi, Joan. Mira, et responc amb un uau, perquè és uau. En fi, senyores i senyors, com és evident, una llengua de 12,7 centímetres no passa desapercebuda allà on va.
No, correcte.
De fet, la seva pròpia família explica que mai poden passejar tranquils amb ella perquè tothom, absolutament tothom, s'atura a comentar i mirar la llengua, com és evident.
Uh-huh.
Tot i això, diuen que no els hi molesta, sinó més aviat al contrari, els hi agrada perquè, com que la Zoe és una gosseta tan amigable, doncs el que fa és bavejar de dalt a baix
clar,
a tots els qui s'aturen davant d'ella en només una mil·lèsima de segon.
Clar, clar.
Per tant,
bon
m'agradaria veure la imatge d'una bona persona sense mala intenció que
sí,
diu,
sí, sí, sí.
Ai, quina gosseta més bonica! Ui, quina llenguota! I vinga, ja t'ha deixat xop.
Som-hi. Sí, sí.
I res, ja estaria, eh? Aquesta és la notícia. Només em falta per dir-vos que els oients, sobretot, que vosaltres ja l'heu buscat,
mm-hmm,
que si voleu veure la fotografia de la Zoe, per cert, poc se'n parla de lo que m'agrada el nom Zoe, eh?
Sí,
sí,
m'encanta.
Queda molt bé.
Doncs res, que si volen al·lucinar amb la seva llengua, només heu de posar Zoe a Google, que, com us podeu imaginar, en va en ple, perquè aquest tipus de notícies són les que ens agraden.
I tant. A sí, més, sabem també quina és la pel·lícula preferida de Zoe.
Sí.
Alvin i les ardilles.
Exacte, exacte.
Més cosetes, va.
Va, que en un dia com el d'avui tornen els consells del Lifestyle.
Ara.
Avui dedicats a totes aquelles persones que durant èpoques de calor volen fer bona olor sense la necessitat, atenció, d'utilitzar desodorant.
Ah? Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. No me interesa el mostrador. Va dir, no sabeu quantes vegades... No,
no aquesta no. No és el cas, eh?
No és el cas.
Escolta'm, abans de res, deixeu-me posar una mica de context a la notícia. No sé si ho recordareu, però justament ahir, aquesta mateixa hora, us deia que la pujada de temperatures cada vegada és més evident.
Sí.
Si no ho recordeu,
sí, teniu, sí, sí,
vol dir que no m'escolteu,
clar,
perquè va ser fa menys de 24 hores. I res, ho veiem tots i totes, eh? Fa més calor i, per tant, el nostre cos ho nota més que mai. I clar, què passa si fa molta calor? Doncs que suem.
Sí, 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 sí.
I quan suem, el nostre cos no desprèn una olor massa agradable.
Exacte.
No seria lo normal.
Exacte. Però tranquils, tranquil·les, perquè de suar ho fem tots i totes, eh? És a dir, això és una notícia universal per tothom. Per això, tal com us deia a l'inici, avui us porto alguns consells per fer bona olor sense la necessitat d'utilitzar ni colònies ni desodorants. Us mola la idea o què?
Home, mola la idea.
Us en poseu de desodorant vosaltres?
Sí,
normalment sí.
I de colònia?
També.
També, cada dia.
Bé, sí, sí. Doncs per si algun dia esteu apurats, se us ha acabat el desodorant i la colònia,
no,
doncs escolteu això.
No, allò que vas a la platja però no tens desodorant per tornar a casa.
Correcte.
Doncs
correcte. Bé, el, endavant, no, doncs, amb els consells. El consell número 1 seria fixar-nos a l'alimentació. Un típic tòpic. I és que en aquest cas les decisions alimentàries que prenem cada dia tenen una repercussió directa a la salut, això ho sabem tots, però potser el que no sabíeu és que també inclou l'olor corporal. Per tant, si escollim bé els aliments que mengem, doncs ens ajudarem a nosaltres mateixos a que el nostre cos desprengui una olor més agradable, cosa que ens interessa molt.
Sí, tant.
Perquè no cal obrir debat, però tenir una persona al costat que fa molta pudor de suor és incòmode tant per ella com per l'altra persona.
Clar, sí. Clar.
Per tant, voleu saber, no, alguns dels aliments? A veure si us agraden. Doncs serien els cereals integrals, els fruits secs, com ara les nous, el cranc, que també està molt bo, els ous, un ingredient de la dieta de qualsevol persona, els cacauets, les llenties, inclús l'avena. D'acord? En resum...
L'avena...
Jo en prenc molta.
En aquest programa, sí, sí.
En resum, són tots aquells aliments rics en zinc. Sí?
Sí.
Si voleu saber...
És que t'anava a fer una brometa, però ja estic molt graciosa.
No, digues, digues.
Pots fer-la.
En zinc o en zis?
Ai, Joan, dolentíssim aquest.
Sí, no, escolta'm, si tu, Joan...
Borreu de la vostra ment.
Si tu, Joan, de tots els aliments que t'he dit no te n'agrada cap...
Tots m'agraden.
No, però si...
Ah, però hem de suposar que no m'agrada cap,
clar,
eh?
Clar, doncs busques a Google, perquè Google és que és, fa màgia.
Val.
Aliments rics en zinc, i tens una llista de potser 80 aliments que et poden servir per no fer olor a suat, que en aquest cas no és el teu, eh? A tot això, com sempre diem en aquesta subsecció, cal beure molta aigua. Cal beure molta aigua.
Hidratar-nos.
L'aigua sempre és una gran aliada per desprendre bona olor corporal. Per tant, aquest pas el tindríem claríssim.
Sí.
El titular seria... Cuida la teva alimentació per fer una molt bona olor.
Rodolí.
Clar que sí. Mira, una altra. Llavors, el consell número 2 seria airejar la vostra roba.
Home, un clàssic.
Vale?
Jo l'estic airejant ara mateix.
Sí, sí, després de que se't cagui
després
un color.
Després de la colomada.
Escolta'm, sí, pot semblar una cosa evident, però moltes vegades quan suem el que fem és posar la roba a la rentadora i de la rentadora va directe a l'armari.
Sí. Home, però s'ha d'estendre, no?
Sí, clar, m'he saltat un pas. Però vull dir, no,
no, però
amb aquesta calor que fa,
sí,
l'estens i en pràcticament 20 minuts la tens seca.
Clar, clar, clar. Sí.
No.
No, s'ha de deixar una mica més, eh?
Exacte. Sí. I és que hi ha un fals mite que diu que hi ha peces de roba que no retenen les males olors.
Correcte.
I això és absolutament mentida. Totes, absolutament totes les peces de roba que existeixen es queden amb les olors. Per això és molt important no oblidar ventilar i airejar bé totes les peces de roba i fer-ho a consciència i de forma continuada. No s'hi val amb fer-ho un dia i ja està. No, cada vegada que et posis la peça de roba, doncs l'aireges. A tot això també és important airejar i ventilar els espais on hi passem molta estona, perquè la mala olor, com és evident, es queda allà. I recordeu, potser tu mateix t'has acostumat a la teva olor corporal, però el més probable és que les altres persones no i que, per tant, sigui molt desagradable.
Sí.
Per tant, pensem amb nosaltres, però també amb els altres.
Sempre.
I el que dèiem al principi, no està de més dir que s'ha de rentar la roba, que
home,
amb airejar no en fem prou.
Estaria bé.
Sí. Llavors, el consell número 3 vindria a dir alerta on guardeu la roba. En aquest cas és molt important tenir en compte on guardem la roba i és més important del que us penseu, perquè un truc infal·lible en aquest cas és el de no guardar-la en espais on s'hi concentri la humitat, perquè si no, què fa? Que reté tota l'olor.
Sí.
Sí, no, per molt que la ventilis...
L'olor amb humitat no interessa.
Exacte, per molt que la ventilis, si la tornes a posar a un lloc humit, mala olor. Per tant, el més aconsellable en aquests casos és permetre que la roba tingui ventilació. Tot va relacionat, realment. I ja si vols ser un expert, un pro en el tema, doncs col·loca sabons aromàtics en racons estratègics de l'armari i els calaixos. D'aquesta manera agafaràs una peça de roba i farà un olor a rosa increïble. I ja per acabar, el consell número 4, que sé que aquest, no sé els nostres oients, però a vosaltres no us agrada tant, és el de fer exercici com a part de la vostra rutina.
Sí.
Vale? No hi ha gaire res a explicar. 2 més 2, 4. Si fas esport, elimines molta part d'aquelles toxines que causen el teu mal olor corporal. Per tant, que és millor fer esport, treure-les totes i llavors anar a la feina amb una olor boníssima. Per tant, seria més esport, menys mala olor. Així de clar i senzill. Vosaltres, què? Aneu fent d'esport o no?
Déu-n'hi-do. Últimament, déu-n'hi-do.
Sí?
Sí, tot s'ha de dir.
T'has ficat, eh? T'hi has ficat a fer esport.
Una miqueta, tampoc, ens miqueta, passéssim.
No,
una miqueta,
jo sóc sincer, no.
Poc a poc, regularment, ara. No cal anar de cop.
Ara.
Tu no, eh?
Jo no, Núria.
Bé,
no.
En fi. Per tant, si fem un resum de tot plegat, vindria a ser. Apunteu la fórmula.
Va.
Alimentació, que ja inclou la hidratació adequada. Més esport, més higiene personal, importantíssim, més roba i espais nets. Tot això és igual a bona olor corporal, per tant, de res, per la fórmula que us acabo de colar, perquè és aquesta.
Ens ha agradat molt.
Sí, ara, ja us dic, són coses molt evidents, també empatitzar una mica amb mi, trobar idees sempre. Per lifestyle
no,
cada
home,
dia,
no.
Es fa una mica complicat.
Clar.
També t'he de dir, m'has donat...
Complicat, has dit?
Sí. Explicar als nostres oients que avui el nostre jefe, Joan Trias, m'ha donat una idea boníssima. Demà ja us faig un spoiler. Us portaré trucs del lifestyle per netejar la roba quan se... Se't caga un colom a
sobre. Quan tens una colomada.
Sí,
sí, sí.
Sí, sí. Gràcies per ser la meva màxima font d'inspiració.
No, gràcies a tu, Núria. Abans, però, musiqueta, eh?
Sí, i avui la notícia musical ens la porta Nelly Furtado. I és que després de 6 llargs anys d'aturada musical, ara la cantant canadenca ha decidit trencar el silenci publicant un nou single per sorpresa de tothom. No és aquest que escoltem, evidentment, perquè aquest el coneix tothom. En aquest cas, el nou single rep el nom Eat Your Man. És una cançó en col·laboració amb el productor australià Dom Dola. I podria tractar-se de la primera targeta de presentació del que serà el seu nou àlbum d'estudi, que molta atenció es convertirà en el setè de la seva carrera, tot i que us he de dir que de moment tot són especulacions i informacions a l'aire. A tot això, no està de més recordar que l'última vegada que vam poder veure Nelly Furtado sobre un escenari va ser a l'octubre del 2017.
Ui, ha plogut,
6 anys, sí. Quan va donar el seu últim concert de la seva gira de Right a Suïssa. Després d'aquest espectacle, les notícies de la cantant han estat escasses, de fet diria escassíssimes, i ha aconseguit el que més volia, que era allunyar-se del focus mediàtic. Ara, però, sembla ser que tot ha canviat i que per fi Nelly Furtado doncs, ha decidit posar el punt i final a aquest llarg període d'aturada. Per tant, avui, com no podia ser d'una altra manera, em despedeixo amb ella. I amb aquest nou single, ja em direu si us agrada, és molt techno.
Sí?
A mi no m'ha agradat massa, però jo us deixo amb aquest Eat Your Man i em dieu demà si us agrada.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan. The pressure gets in your veins. Blood on the floor, I'm pushing the pain. I let the creatures out of the cage. La Caravana, un programa sobre rodes.
Minuts que passen de les 3 de la tarda. A aquesta hora saludem la nostra reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la ràdio, un català en general, que avui ha sortit pels carrers del barri de Sants a preguntar exactament què, Nina Agustí.
Doncs molta atenció, perquè avui és el Dia Mundial de la Lluita contra les Falsificacions i la Pirateria. Ja sabem que hi ha dies per tot i cal que investiguem i preguntem sobre aquesta qüestió, Joan. Per tant, avui la pregunta del dia ha estat: quina opinió tens sobre les falsificacions i la pirateria? Has comprat mai un producte d'imitació o has vist una pel·lícula pirata? Aquí avui posem les coses sobre la taula, eh? Clar, tots som plenament conscients que quan passegem pel carrer i ens trobem una persona que ven productes teòricament i aparentment de luxe, estem davant de falsificacions. No només això, sinó que les xarxes socials avui dia també tenen molt a veure. De fet, doncs podem veure com canals de Telegram o fins i tot TikTok són un ecosistema perfecte per la venda de falsificacions, Joan. Per tant, avui hem volgut comprovar quina opinió els mereix... la gent del carrer, la pirateria i la imitació, no? Les falsificacions. Què opina la gent de la falsificació i la pirateria? Escoltem.
A veure, està bé perquè és una forma com de tenir el que altres persones potser tenen per la seva, no sé, economia, diguem-ne, però clar, d'altra part està mal perquè, clar, està mal falsificar i no sé.
Bueno, a mí es verdad que cada vez me parece peor la falsificación. O sea, creo que hay que valorar la creatividad, bueno, en el caso de libros, otras cosas, la creatividad de la persona, ¿no? Del artista o del artesano que lo hace, y la falsificación se carga todo eso. Entonces, si queremos mantener cierto, no sé, cierta creatividad, cierta producción aquí, todavía que se quede en Europa, pues si empezamos a admitir falsificaciones, cada vez nos va a ir peor.
Está como por los dos lados, según como lo veas. Hay gente que no tiene acceso a poder comprar cosas originales y pues servirle, y también es malo para las industrias, para los actores y para todo eso. Como que terminan siendo perjudicados con todo eso.
Clar.
No, a veure, tenim moltes opinions, però és que, de fet, encara en tenim més. Joan.
Doncs som-hi.
Escoltem-les.
Yo siento que mi respuesta es un poco subjetiva porque no estoy de acuerdo porque se le está quitando más la importancia a las marcas, pero hay gente que quiere tener ese beneficio, esa, o sea, quiere esa, eso, ¿sabes? Sí. Y no puede conseguirlo porque es demasiado costoso. Entonces, pues, por ese aspecto de la piratería me parece algo buena, pero lo que te digo es un poco subjetivo.
Pues que sí, te en contra, clar.
¿Has estat en contra?
Home, i tant.
Per quin motiu?
Home, perquè per això les botigues paguen un extra més d'aquestes marques, o sigui que això i no és lo, no és igual.
Ara anem al quid de la qüestió, que diríem, cal saber, cal esbrinar si mai han comprat un producte com aquest, i a veure si ho han de confessar ara.
Doncs vinga, va, som-hi.
Pues alguna samarreta del futbol, jo del Barça, o algun bolso.
Sí, he visto películas en su momento así piratas, y pero bueno, no es la misma calidad, no, cambia totalmente.
Sí, sí.
¿Qué has comprat?
Sobretot el que és pelis i coses així, tot, quasi tot era piratejat. No, sobretot pelis i música i tot això. Quan es descarregava la música, tot això era piratejat. O sigui que sí, sí.
Sí, tenis, pelis, ja nomás, creo, camisetas, de pronto.
Tenis bambas, ¿no?
Bambas, sí. Sí. Pues llevo unas gafas y un reloj. O sea, no es muy habitual, pero así hace años, y es verdad que ahora no lo volvería a hacer. Bueno, yo eso, hubo una época hace tiempo que era, yo lo decía, era más fácil conseguir algo pirata que real, ¿no? El mítico Napster, ya hace muchos años. Pero ahora mismo ya con Spotify y las plataformas, o sea, es verdad que es mucho más fácil consumirlo original, o sea, original, bueno, pagando derechos, ¿no? Que sin pagarlos. Entonces, es verdad que creo que es más positivo para todos, que cada parte del ecosistema cobre su parte, eso sí.
Y he comprado cosas originales y, bueno, también se ve la diferencia en la calidad. Originales,
ah, vale.
Y, bueno, y cosas falsas.
Ah, vale.
Entonces, te das cuenta en la calidad del producto. Todo tiene sus pros y sus contras, como en la vida completa.
No, mai.
Ni ha vist una película per internet.
No. Pago.
Paguen. Ara sí, ha arribat l'hora de donar pas al...
El bonus track.
Clar, si parlem de pirates,
ves
que ha de sonar.
Que havia de sonar. El bonus track d'avui, Joan, és de dos joves que, quan es demanó el seu parer respecte a tot plegat, la noia, és una de les dues, no? Du la veu cantant i el noi acaba convertint-se en una mena de fan de la noia, recolzant tot el que ella diu. Escoltem.
Què opineu?
Pues arroba, bàsicament, que destrosses la marca, okay. Bàsicament.
Estem
amb la meva posició, jo opino això perquè la gent que porta marques que són verdaderes, al final no sap si és fals o verdader. I jo opino que si no tens els diners per comprar-te alguna cosa verdader, pues que no fa falta que ho compris per aparentar alguna cosa que no ets. Però sí, cadascú és lliure de fer-ho.
No. Bé, en fi, pues que estàs aparentant una cosa pues que tu, com a persona, pues que tampoc ets, saps? En plan, ja està. Pelis, és que...
Jo és que no veig, però opino que la gent que ho mira pirata, pues que tampoc està bé, perquè la gent que realment paga per veure alguna cosa, va al cinema, sí, o paga Netflix, sí, o paga HBO, o qualsevol cosa, pues està pagant. Tot. Si no, no, tothom falsificaria coses i les marques no viurien de res. Jo opino que cadascú treballa per guanyar-se uns diners al mes, i que si fas això, pues ningú guanyaria diners.
No, sí.
Exactament el mateix.
Estic amb mi, t'ho giro.
Vale, vosaltres us heu comprat mai alguna cosa falsa?
No.
Doncs no, però ja he vist que era recolzament ple,
sí,
el que deia la noia. Ara sí, escoltar la veu del poble, cal que donem pas al nostre expert del dia. Ell és Miguel Ángel Robles, doctor en dret i coordinador del màster en documentoscòpia i grafologia de la Universitat de Barcelona. Molt bona tarda, senyor Robles.
Hola, buenas tardes.
En primer lloc, crec que és necessari especificar, és delicte comprar productes d'imitació o fins i tot crear-los?
Bueno, ha habido diversas modificaciones en la ley y hace unos años se sacó de lo que era una infracción tipificada como delito a pasarse a una inflación meramente administrativa en la comercialización, digamos, de último nivel, es decir, el top manta que nos encontramos por la calle. Uh-huh. Pero lo que sería el tráfico o el comercio de estos mismos productos, pero a nivel un poco ya más organizado y en mayor cantidad, así como la fabricación de los mismos, se sigue considerando delito.
Què impliquen les falsificacions, imitacions i productes pirata per la indústria? Quin impacte tenen al mercat?
Pues tienen un impacto verdaderamente importante, teniendo en cuenta que cada año que pasa aumenta considerablemente el número de consumo de productos de piratería o de creaciones de derechos de autor en piratería. Por ejemplo, en el año 2021 el aumento en el consumo de piratería fue de un 16% con respecto al año anterior. Uh-huh. Y también por estar seguir en este año 2021, de enero a septiembre se produjeron 132.000 millones de visitas a webs pirata, ¿eh? Que en esas webs pirata evidentemente lo que contienen son productos, son creaciones intelectuales propias de que tienen derechos de autor. Y además también, digamos que se produjeron en ese mismo periodo 3.700 millones de descargas sin licencia, ¿sí?, en streaming. Es decir, que esas 3.700 millones de descargas que se hicieron están utilizando de manera ilegítima una creación intelectual de otra persona que no va a recibir, la parte correspondiente que le podría influir en su creación intelectual como derecho de autor.
Doctor Robles, com han fomentat les xarxes socials i internet l'existència d'aquests productes, no? I l'augment aquest que comentava ara?
Evidentemente, las redes sociales ha sido, digamos, el boom de la piratería. Porque estamos, por ejemplo, en los años 80, principios de los años 80, eran prácticamente inexistente. De hecho, incluso había una regulación en España en concreto, que era del año 1929 y estaba plenamente en vigor. O sea, que imagínese. Pero llegado este momento, llegado a los años 80, que empieza a desarrollarse Internet, el crecimiento constante del comercio internacional, internacionalización de la economía como consecuencia, y especialmente el desarrollo de los medios de comunicación, lo que influye porque uno está comprando una cosa que puede estar en el otro extremo del mundo y en el que realmente hacer el seguimiento de todo ese trámite es muy complicado. Es decir, facilita muchísimo el internet, el tráfico y sobre todo los actos de piratería.
Doctor Robles, vostè ha estat facultatiu del cos de policia nacional i m'agradaria preguntar-li, hi ha alguna mena de control o arbitratge sobre aquests productes? Hi ha alguna manera de frenar-los?
Manera de frenarlos, bueno, partiendo de que hay una comisión interministerial en el caso del gobierno de España, pero también en los de la Unión Europea, que se rigen por las pautas que viene marcando tanto la propia organización de protección de estos derechos, que a nivel europeo es la EUIPO, Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, y que se someten también a nivel internacional a través de los, de la regulación o del intento de regulación que establece la OMPI, que es la Oficina Mundial de Propiedad Intelectual. Entonces, se pretende que todos los países que han firmado tratados de adhesión a los mismos, en el caso de la Unión Europea, con mayor razón porque es un comercio de puertas abiertas de un Estado a otro, intentan, de alguna manera, contrarrestar estos actos de piratería, sobre todo ahora mismo los de mayor envergadura que los otros, pero evidentemente ese top manta de la calle ahora mismo depende un poco de lo que sería la actuación de policías locales a nivel de ayuntamientos, porque evidentemente no es delito y posiblemente haya escasez de policía local en determinado sitio y abunde más, o en una determinada época del año abundan más estos estas exposiciones en los largos paseos marítimos.
Miguel Ángel Robles, doctor en dret i coordinador del màster en documentoscòpia i grafologia de la Universitat de Barcelona, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta tarda a la caravana de Ràdio Estel. Que vagi molt bé i fins aviat.
Hasta luego, gràcies.
4 minuts que passen de 3:45 de la tarda. Gràcies, Nina, fins ara.
A tu, Joan.
Nosaltres que anem a publicitat i de seguida que encetem un nou Mar o Muntanya en aquest programa. Fins ara.
Ràdio Estel.
El benestar urinari comença per beure líquid abundant i cuidar la higiene íntima. Però quan apareixen les molèsties en aquesta zona, ja ho tinc clar. Cistomar Forte, de Laboratoris Marnis. Són còmodes vials per beure amb nabiu vermell, demanosa i passacamins. L'herba passacamins ajuda a eliminar els bacteris del tracte urinari. Recorda, demana Cistomar Forte de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies.
La Lina, en Josep, la Ruth, l'Àngela, en Ramon. Més de 4 milions de persones reben cada any l'ajuda de l'Església. Per ells, per tu, per tants. Marca la X de l'Església a la declaració de la renda. Por tantos punes.
Ràdio Estel. Escoltant. Veient. Sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. A la Caravana, Mar o Muntanya.
6 minuts i mig que passen de les 3 de la tarda. Mireu, aquest dijous plantegem també un debat polític en el Mar o Muntanya d'aquest programa, però en aquest cas sobre la polèmica llei del només sí és sí, i és que, com saben, el Tribunal Suprem espanyol, finalment i després d'un monogràfic de 2 dies, ha decidit avalar les rebaixes de penes a una trentena de sentències per agressions sexuals. La decisió del ple de l'alt tribunal es va donar a conèixer ahir al migdia, després que els magistrats, com dèiem, es reunissin aquest 6 i 7 de juny per revisar una trentena de sentències. D'aquesta manera, el Suprem confirma així les decisions de les audiències provincials que han permès retallar la condemna a agressors sexuals. En el debat d'aquests 2 dies, s'ha escoltat l'opinió dels 15 magistrats, inclosa l'opinió del president de la Sala Segona, Manuel Marchena. La decisió de l'alt tribunal fixarà una doctrina unificada que serviria de guia per les futures sentències. És la primera vegada, però, que l'alt tribunal analitza si s'ha aplicat bé la llei en les revisions de pena. I per tal d'analitzar-ho tot plegat, com sempre, des de perspectives diferents, podem saludar a aquesta hora a Míriam Solà. Ella és tècnica de Feminismes de Catalunya en Comú. Míriam, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
I també Isabel Sanz, ella és membre de la candidatura del Partit Popular a Barcelona. Isabel, què tal? Bona tarda.
Bones tardes, gràcies per invitar-nos.
Fem primer de tot un plantejament general i després ja entrarem en més qüestions, però com sabeu totes dues, és una llei que ha generat molta polèmica. Però per què aquesta llei, segons vosaltres, ha estat una llei o bé que valia la pena tirar endavant o perquè és un error, segons el Partit Popular, per exemple? Míriam, va.
Començo jo? Sí. Vinga, m'estreno. Jo crec que abans de fer com valoracions més concretes de la llei, sí que tots i totes ens hem de situar d'on ve, no? Uh-huh. Aquesta llei i quin és el marc. Jo crec que això és com molt, molt important. Estem parlant de violències sexuals, no? I les violències sexuals fins a fa molt pocs anys estaven molt invisibilitzades. S'havia fet sobretot del govern de Zapatero en la dècada del 2000, s'havia començat a fer molt bona feina en matèria d'abordatge de les violències masclistes. Però tot el que tenia a veure amb la violència sexual estava invisibilitzat. I estem parlant de tot el que té a veure amb la violència sexual des d'una violació, com s'entén, no? Aquella que a més ja parlarem, no? Del mito del violador de la calle que te coge en un portal, que és el 10-20% de les agressions sexuals que se dan. El 80% de les agressions sexuals són en l'entorn familiar, comunitari, educatiu, professional, ¿vale? Entonces, des d'esta violència sexual, de l'agressió, de la violació al carrer, i fins a tota una sèrie de conductes que tenen a veure amb les violències sexuals i que estaven normalitzades en les relacions de parella, en les relacions sexoafectives. Estem parlant de estoy con mi novia o con mi pareja o con un rollo y me quito el condón a medio follar, estoy hablando de te meto mano sin que tú quieras, estoy hablando de te meto mano durmiendo, estoy, ¿no?, de relaciones donde el consentimiento estaba muy mermado y cosas que tienen que ver con una forma de relacionarnos sexoafectivamente en nuestra cultura que van mucho, mucho más allá de lo que se conoce como la violación más grave. Hace unos años, ¿no?, surge este movimiento, que es el movimiento Me Too, que todos conocemos, muy ligado a la industria cinematográfica, para visibilizar este tipo de abuso en los entornos laborales, especialmente en el entorno del cine y de Hollywood. Pero esto se extiende a otros ámbitos laborales, esto se extiende al movimiento también, ni una menos, ¿no?, en América Latina, la famosa performance de las tesis de El violador eres tú, para también visibilizar todo un tramado estructural, ¿no?, que permite y normaliza también estas violencias sexuales que van ¿no?, desde los jueces a determinados aparatos y mecanismos de sociales, ¿no? Y en ese contexto, La Manada, ¿no? Y ahí, que es el gran mito, ¿no?, de el violador del portal, que además es una violación colectiva con tan mala fortuna, ¿no?, que tenemos esa primera sentencia que lleva al movimiento feminista en este marco donde se están visibilizando muchísimo las violencias sexuales, donde se está hablando de algo de lo que no se hablaba antes, lleva a millones de mujeres a salir a la calle a decir esto no es un abuso, esto es una violación, hermana, yo sí te creo. Y en este marco es en el que emerge la ley del solo sí es sí. Y para mí es ya una victoria en sí misma. Más allá de los problemas y de las problemáticas técnicas, incluso políticas, que puede tener la ley, el hecho de que, de que la política se haga a cargo de este clamor social, de esta problemática y de este conflicto social, ya es una ventaja en sí misma, porque además se está visibilizando un problema. Y yo creo que esto ha dado a las chicas jóvenes muchas herramientas para identificar lo que les está pasando, a mucha gente para leer historias que habían vivido, para leerlas desde otro lugar, ¿no?, y decir, no, yo esto no lo voy a permitir. Yo aquí, si yo no quiero tener esta práctica sexual, por mucho que lleve minifarma, por mucho que me haya ido contigo a bailar, por mucho que estemos ya en la cama, si no quiero, no quiero. Y si tú pasas este límite, me estás agrediendo, ¿no? Y esto es un triunfo en sí mismo.
Ara de seguida entrem ben bé en el que vol dir la llei i en els canvis que ha suscitat en la legislació abans, però Isabel, va.
A ver, lo primero que quiero dejar claro es que el Partido Popular siempre va a estar al lado de las mujeres que han sido víctimas de violencia machista y de violencia de género, y de aquí no hay cap duda, o sea, no hay ningún tipo de duda. Pero a partir de aquí, y entro sobre todo en lo que has dicho, ¿no?, aparte de todo lo que ha pasado, ha habido problemas técnicos. Claro, el problema de la ley es eso, que hay problemas técnicos que han derivado durante todo este tiempo en 1.000 beneficiados por la ley solo sí es sí y 108 excarcelados de agresores sexuales, violadores. Claro, ¿qué es lo que ha pasado? Desde el gobierno lo único que se hizo fue insultar a los jueces, decir que todos los jueces eran machistas, revictimizar a las víctimas. Todos nos acordamos, y si no, pues lo pongo sobre la mesa, como la secretaria de Estado, Ángela Rodríguez Pam, hacía un chiste sobre esto de las víctimas de violencia, y luego poner el foco en el Tribunal Supremo, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha pasado en esos problemillas, entre comillas, técnicos? Que ayer el Tribunal Supremo avaló la actuación de los jueces, que estaban obligados a rebajar las penas por un mal desarrollo de la ley. Entonces, aquí el Partido Popular ha tenido sentido de Estado, puso sobre la mesa lo que nosotros considerábamos que se debía de arreglar en esta ley, dio la mano, tendió la mano al Partido Socialista, y Sánchez, después de 4 meses de esa aplicación de ley, viendo cómo se salían los agresores sexuales y se veían beneficiados muchos de ellos, pues aceptó modificarla, pero no por una cuestión moral, ya si queremos tenerlo o comentarlo como en el estrictamente escenario ético-moral, sino como cálculo electoralista. Veía que esto, pues hasta la parte socialista del gobierno, el Partido Socialista, veía que esto era completamente insostenible.
Isabel, de seguida entrem en la part legislativa, en els canvis legislatius que ha suposat una llei com aquesta. El que jo preguntava, però, és, el Partit Popular creu que venint d'on venim calia fer alguna cosa al respecte?
¿De dónde veníamos o desde la ley que se ha aprobado ahora?
¿Desde dónde veníamos?
Pues precisamente nosotros, vuelvo a repetirlo, lo que se necesita en este país, evidentemente, son políticas que busquen la igualdad entre hombres y mujeres. Ahí siempre va a estar el Partido Popular. El primer pacto de Estado contra la violencia de género fue gracias al gobierno del señor Mariano Rajoy. Y nosotros siempre estaremos al lado, insisto, y buscando la igualdad que evidentemente se requiere y se necesita. Pero lo que no vamos a hacer va a ser, evidentemente, aceptar este tipo de despropósitos.
Anem ara a això que comentàvem,
M'agradaria...
Sí, tant.
Sí, jo crec que s'han posat sobre la taula algunes qüestions que jo crec que convé clarificar. Jo estic d'acord amb el que ha dit la companya Isabel del tema del càlcul electoralista, o sigui, más 100.
Además, lo habéis visto también aquí municipalmente, ¿no? También.
Pero sí que jo crec que aquest discurs de... Estamos en un goteig continuo, descarcelaciones, los violadores en la calle, Dios mío. Bueno, esto, ojo con esto. Por un lado, ojo con esto porque las cárceles y las penas y un régimen punitivo más severo no va a acabar con el problema de las violencias sexuales. El problema de la violencia sexual va mucho más allá. De hecho, creo que es bastante de sentido común que las cárceles son educadores de delitos, ¿no?
Jo us vaig posant preguntes pel mig, si em permeteu, però sí, com sigui, la llei per si mateixa, per la mateixa llei, afavoreix, Míriam, que hi hagi una rebaixa de penes a agressors sexuals?
Yo tanto de legislación no conozco, pero sí que puedo decir que una apuesta política del movimiento feminista, tanto debe serlo desde la izquierda, es que la solución a la violencia sexual no puede ser que los hombres se pudran en la cárcel. Y para mí, que los hombres se hayan beneficiado de una excarcelación no es una mala noticia. Para mí una mala noticia es que una persona que sale de la cárcel siga teniendo actitudes machistas, siga teniendo actitudes violentas y siga violando. Ese es el problema. ¿Qué hacemos con los violadores? La solución no es meterlos en la cárcel y que sufran más violencia y más castigo. O sea, la solución viene por pedagogía, por sensibilización, por educación. Para mí, como persona de izquierdas, que cree en el cambio social y que cree en la transformación, las cárceles no van a ser nunca la solución.
Isabel Díaz.
Hombre, es que yo lo de no es una mala noticia que un violador se haya visto beneficiado por la ley del solo sí es sí, se me ponen los pelos de punta.
Pues
es
no
decir,
lo es.
Sí, porque esta gente, lo cierto es que no se reinserta en la sociedad.
Entonces, porque la única solución que aportamos es la cárcel.
No, porque el problema es que partimos de una concepción buenista que la realidad no es la que es. Es decir, no podemos reinsertar en la sociedad a unas personas que en cuanto salgan, lo que van a hacer es volver a reiterar lo que han hecho, que es agredir a las mujeres.
En los países nórdicos, que hay bastantes programas de recuperación de hombres que han ejercido violencia, tienen un 80% de éxito en la recuperación de maltratadores. Se trata de invertir dinero en la recuperación, de invertir dinero en la sensibilización, de invertir dinero en la reeducación.
Lo primero que hay que hacer, lo primero...
No que los hombres se pongan en la cárcel.
No, lo primero que hay que hacer, porque de hecho el Partido Popular, por ejemplo, está a favor de la condena de la prisión permanente. Además, lo primero que hay que hacer, lo primero es educar en valores, educar en valores humanistas desde muy pequeños. Eso lo quiero poner sobre la mesa, porque al niño se le educa en casa y en el cole también.
Al niño
pero
y a la niña, a las criaturas.
Sí, pero es que yo creo que a las
niñas...
En humanismo
y en feminismo, en diversidad, en igualdad.
Bueno, cuando dejes hablar, Miriam.
Ya hablaba Isabel y de seguida hablaba Miriam.
Me parece bien, sí, es decir, a todas las personas, a todos los niños y a las niñas hay que educarles en valores, hay que educarles en humanismo y en el respeto a la persona. Pero yo quiero decir algo, aquí en Barcelona, poniendo datos sobre la mesa, en 2022 hubo un aumento del 15,3% de agresiones sexuales. Hay un problema y hay que atajarlo, hay que buscar las políticas públicas consecuentes o convenientes para poder rebajar ese tipo de agresiones sexuales. Como no se va a rebajar, es viendo cómo los agresores sexuales ven que si va a pasar esto, luego irán un tiempo a la cárcel y se podrán ver beneficiados por esta ley, tanto de Unidas Podemos como del Partido Socialista, insisto, porque es que en el gobierno está también el Partido Socialista.
Isabel, deixa'm fer-te una pregunta, sí, i de seguida et dono la paraula, Míriam, però... com a home i com a part implicada, és veritat que jo també m'he plantejat molts dubtes, sobretot, no sobre tota aquesta llei, sobre tot plegat i sobre com funciona tot plegat, i un dubte que m'he plantejat molt sovint és precisament el de la reinserció. I jo sovint em pregunto, home, som una democràcia, en teoria, reinsertiva. Els presos, en teoria, s'han de creure aquesta reinserció, igual que tota la societat. I això, o ens ho creiem o no ens ho creiem. No ho podem separar per delictes, no?
Exacto. No, por supuesto, pero es que, o sea, sí que quiero separarlo, porque para empezar yo, de política penitenciaria, lo justo.
No, también. Yo no lo entiendo.
Pero lo cierto es que no es lo mismo una persona que a lo mejor ha robado, yo qué sé, roba, y otra persona que tiene en su historial 5, 6, 7 violaciones. O sea, es que no es lo mismo. ¿Realmente estas personas se van a reinsertar? Yo no sé exactamente qué tipo de clase de educación se le puede dar dentro de las cárceles o qué tipo de reinserción social se da. Claro que todo el mundo, y hay que apostar porque todo el mundo se pueda reinsertar en la sociedad, pero es que los hechos son los que son y los números son los que son. Y dato mata relato, es decir, los violadores que salen a la calle por lo general suelen reincidir. Entonces, desde el Partido Popular no vamos a caer en la trampa de hacer una comparativa entre alguien que ha robado y alguien que viola o que abusa sexualmente de cualquier mujer. No, desde luego que no.
Que clar, jo no estava comparant. Només per deixar-ho clar.
Míriam. Ai, por fin me toca, estava ja que
no sé. Sí que us demanaré, però, que em sigueu escuetes, perquè ens queden 10 minutets.
Venga, dato matarrelato, a mi me gustaría saber de dónde vienen esos datos, porque la realidad, como he dicho antes, y lo que dicen los datos a nivel macro, es que el 80% de las agresiones sexuales no se producen por violadores de la calle, se producen en el entorno familiar, comunitario, en la iglesia, en los entornos educativos, en los entornos profesionales, y esto no tiene... No ese es el violador que estamos perfilando. Estamos legislando entonces para un violador que es la minoría. Es el mito del portal. Entonces, no, claro que...
No, es que yo no hablo del mito del portal.
Hemos acordado no interrumpirnos. ¿Sí? Vale. Pues esto es bidireccional. Entonces, lo que no podemos es hacer todo un sistema jurídico para un tipo de violación que es la minoritaria. Eso para empezar. Porque lo que está extendido son... Este tipo de agresiones sexuales normalizadas por nuestra cultura, por la iglesia, por la religión, por la derecha, por la extrema derecha, por el machismo, y esas son las que tenemos que trabajar y en las que tenemos que poner el máximo de recursos, no legislar el todo por un porcentaje muy pequeño.
Abans punxava una miqueta la Isabel, deixa'm punxar-te una miqueta, Míriam, sí. Perquè per la qual parla sembla que no hi hagi violadors d'esquerres.
Y tan que hay violadores de esquerras.
Vale.
Los peores, además, porque te vienen con el discurso igualitario. Ojo con esto también, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Después, también, mucho ojo con este pánico sexual que estamos sembrando desde los medios de comunicación y desde la derecha y la extrema derecha, porque esto ya lo explicó muy bien Nerea Barjola en su libro Microfísica Sexista del Poder, y tenemos un caso que a las tías de mi generación nos llegó a mermar muchísimo la libertad, que es el famoso caso de Alcácer. Todo el relato mediático que se hizo de la violación de Alcácer hizo que muchas chicas de mi edad tuviéramos miedo de andar por la calle, tuviéramos miedo de hacer autoestos, tuviéramos miedo de expresar nuestra libertad, nuestra sexualidad, nuestro cuerpo. Entonces, este relato que estamos haciendo de que los violadores están saliendo en masa a la calle y las mujeres estamos aquí, que parece que estamos en la Segunda Guerra Mundial, que tenemos que salir casi, ¿no?, de barricada en barricada, y no. Vivimos en ciudades donde las mujeres gozamos de un alto índice de libertad sexual y propagar esto lo único que hace es volvernos, que es lo que quiere la derecha y supongo que lo que quiera también determinados partidos políticos de derechas, es volvernos al hogar, volvernos a estar calladitas en casa, que follemos lo justo, que nuestra libertad sexual esté, vamos, bien limitada, que el matrimonio y el misionero y abortar tampoco, ¿no? Y ojo con el relato del terror sexual, que a quién beneficia, ¿no?, el relato del terror sexual. Y el aumento de la violencia sexual va acompañado, este relato del aumento de la violencia sexual va acompañado de la contrapartida, que es el relato del terror sexual y del pánico sexual, y no tenemos datos para decir que ha aumentado la violencia sexual, porque antes no se contabilizaban. Entonces, ahora que es un problema social, se contabiliza, y lo que hay es mucha identificación, porque hay mucha sensibilización sobre el tema.
Isabel, va.
Lo que no podemos hablar es de jurisprudencia cuando lo que se ha visto es que la ley del solo sí es sí tiene deficientes carencias legislativas. Quiero poner algo sobre la mesa. Aquí nadie habla de que nosotras tengamos miedo en salir a la calle. Yo me considero una persona de derechas o de centro-derecha. Yo no tengo miedo en salir a la calle. Yo estoy bastante liberada sexualmente hablando. A mí nadie me impone lo que tengo que hacer, lo que me gusta, lo que me deja de gustar. Y por tanto, también quiero decir algo. Nosotras no somos víctimas de nada. Nosotras no necesitamos que se nos imponga desde un ministerio que todavía... Vuelvo a reiterar, queremos que, por lo menos ya que nos asumen responsabilidades políticas por, vuelvo a repetir, la nefasta ley, solo sí es sí, que por lo menos se pida disculpas. Es que no se ha pedido ni perdón a las víctimas que han visto cómo sus agresores sexuales, que me da igual, de la calle, su novio, su padre, que me da igual. O sea, yo no hago distinción entre unos y otros. Agresor sexual cual sea... han salido a la calle o se han visto beneficiados por la ley solo sí es sí. ¿Se va a pedir perdón? ¿Se va a pedir una disculpa? ¿Asumir responsabilidades políticas? Ya entiendo que no, porque bueno, ya Yolanda Díaz se está encargando de que no vayan en la coalición de Sumar, ¿no? Pero bueno... aquí hay un montón de lecciones morales, però la realitat és la que és.
Em queden 5 minuts i sí, vull aprofitar-los per parlar a banda del que voleu respondre's, eh? però les dues parlàveu una mica de l'arma social. Jo em poso com a ciutadà ara mateix, no com a comunicador, de veritat. I llegeixo. Denuncien 8 violacions grupals entre menors a Badalona comeses durant el darrer any. Clar, perdoneu, eh? Però què collons s'ha de fer per això? És que prou ja. Què és el que s'ha de fer? Una llei? No ho sé. Què s'ha de fer des de la política per aturar això?
Assumir responsabilidades políticas y pedir perdón, o sea, pedir perdón no soluciona el problema de las violencias sexuales.
No, pero es un tema moral.
Asumir responsabilidades
de ética, política.
Claro, es que no es una cuestión moral, es una cuestión de derechos y ahí está el centro
de
la discusión.
¿Pero el derecho de quién?
De derecho, si tenéis que pedir atención, sí. 24 horas, derecho a tener una atención psicológica, derecho a tener una atención psicosanitaria.
Muy bien, pero derecho cuando una crisis, mujer, cuando la mujer
se ha visto a un asesoramiento jurídico, perfecto. No que te pidan perdón.
Oye, perdona,
derechos, que nos, no perdones.
Oye, pues vamos a sentarnos y nos ponemos de acuerdo
bueno,
en todo
pues
eso.
Todo esto lo garantiza.
Oye,
la ley.
Y gestionaremos
la nefasta ley del sí es sí.
Gestionaremos la partida presupuestaria lo que sea necesario. Pero, oye, lo mínimo es pedir disculpas, porque esas mujeres se sienten agraviadas. Y no más con eso, sino que llega la secretaria de Estado y se ríe de las víctimas haciendo chistes y vídeos y
yo
no sé qué.
Yo dudo mucho que la secretaria de Estado se haya reído de nadie, sí, siendo ella víctima también de una violencia sexual.
Es que es insultar.
Que ha sido.
Me parece muy bien. Es insultar la inteligencia de las personas.
Sí.
Honestamente te lo digo.
Insultar la inteligencia de las personas es acusar de reírse de las víctimas a una mujer que ha sido violada.
Es que lo hace.
Ha sido violada. Para mí, lo que sirve de esta ley y lo que ataja las violencias sexuales y lo que resuelve las violencias sexuales no tiene que ver con el aumento de penas. Tiene que ver con formación obligatoria a los jueces, al personal sanitario, a la policía, para que no reactivicen. Reparar y derechos, no pedir disculpas. Y reparar con centros de atención que atiendan a las mujeres, que garanticen su bienestar psicosocial, que las acompañen en los procesos judiciales, y eso implica recursos para casas de acogida, para aquellas mujeres que tienen que salir del domicilio porque están en una situación de riesgo altísimo.
Por supuesto.
Y esos son recursos que el Partido
Popular... Eso lo llevaba el Partido Popular en el programa...
Los años que estuvo gobernando dejó los recursos de violencia machista...
Nosotros llevábamos en el programa... de autonómicas y municipales, lo que estabas comentando tú ahora, de aumentar los pisos a las mujeres con hijos de violencia.
Por eso se reducieron los recursos a su mínima expresión durante el gobierno del PP.
No.
Fem
una cosa, és que ens queda res. De veritat, teniu mig minut cadascuna perquè al final vull dir una cosa important. O que per mi almenys ho és. M'estàveu posant exemples de quan... De què necessita una dona que ja ha estat agredida?
Exacte.
Jo el que preguntava és, com parem que passi l'agressió des de la política? Què és el que cal fer?
cal canviar i transformar la cultura de la violació. La cultura de la violació és fundacional de la nostra cultura occidental. O sea, nos vamos a Grecia y a los cuadros del rapto de las Sabinas, que es Zeus violando a mujeres masivamente. O sea, desde el cine, la literatura, la música, la violación es un mito fundacional y estructural de Occidente. Y esto está en nuestras prácticas sexoafectivas, en cómo nos relacionamos. Y esto se cambia desde la sensibilización desde la educación.
Isabel, mig minut, va.
Yo voy a ser muy sencilla. Lo primero, lo que proponen nuestros amigos de Podemos es la caída del sistema completamente, lo que conocemos como la sociedad occidental y todo lo que nos rodea, ¿no? Y que tanto bien ha hecho y desarrollo nos ha dado. Lo primero, incrementar la seguridad en las calles es fundamental. Como quiero reiterar, en Barcelona el aumento de agresiones sexuales ha sido del 15,3% en el año 2022 y, en segundo lugar, sobre todo la educación, evidentemente en valores y en respeto a la persona.
Deia que volia dir una cosa i no m'estalviaré de dir la veritat. En aquest programa es van fer debats sobre eleccions municipals durant, si no recordo malament, 4 setmanes. Durant aquestes 4 setmanes no va venir cap dona política de cap llista electoral. Avui que tractem precisament aquest tema, ve Míriam Solà, tècnica de Feminismes de Catalunya en Comú, i Isabel Sanz, membre de la candidatura del Partit Popular. Facin-s'ho mirar també des de la política. Moltíssimes gràcies a tots dos, que vagi
moltes
molt
gràcies, bé. Moltes gràcies i bona tarda.